Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps ara per al benestar emocional, com sabeu, en companyia de la Gisela Llobet, a qui saludem. La tenim a l'altra banda del telèfon. Gisela, molt bon dia.
Bon dia, Carme. Què tal?
Avui, no sé, no estic segura si continuem parlant de la millora de la intel·ligència emocional. Te'n recordes que havíem fet...
Sí, ens quedava l'última secció.
La regulació.
Que era la de parlar, exacte, la regulació i gestió emocional, exacte.
I per tant, avui ens centrem en tres emocions bàsiques.
Correcte. De fet, són les tres emocions que se'n dirien emocions negatives. Vale? No és que siguin dolentes les emocions, Les emocions són bones sempre perquè tenen una funció adaptativa, no? Però sí que és cert que són les que en generen més malestar i llavors per això se'n diuen negatives, no? Que serien la tristesa, la ira i l'ansietat.
Molt bé. Doncs comencem per saber què hem de fer per poder gestionar amb condicions, per exemple, la tristor, no? Comencem per la tristor?
Sí, exacte, comencem per la tristesa. El primer punt més important per poder saber com gestionem la tristesa és entendre quina funció té la tristesa. Val? La funció de la tristesa a nivell adaptatiu té a veure amb el recolzament social, és a dir, quan nosaltres ens passa alguna cosa que no ens trobem bé i ens fa sentir-nos malament, la gent del nostre voltant empatitza amb nosaltres, no?, perquè ho estem passant malament, i això fa que ens donin més recolzament, que estiguin més a prop de nosaltres, no?, i això fa que nosaltres ens comencem a sentir millor. I aquesta és la funció bàsica de la tristesa. Val? Quin és el problema? Quan entrem dintre d'un estat de tristor que s'allarga massa en el temps i llavors això ens costa més gestionar-ho, no? Perquè no sabem com sortir d'aquí. Doncs realment el que hem de fer amb la tristesa, el que provoca més la tristesa és l'apatia, la desmotivació, el no ganes de moure't o de fer coses, no? I hem de contrarrestar-lo amb un esforç de esforçar-nos per sortir, esforçar-nos per fer coses, per fer activitats que ens agradin, no? Sí que, la veritat, al principi potser ens costa una mica, però quan tenim estats de tristor llargs, hem de fer un esforç, perquè al final la inactivitat provoca més inactivitat, no? I llavors el cervell encara se'ns entristeix més. Llavors el que volem és donar-li la volta, diguéssim, a la roda, i el que hem de fer és activar-nos, fer coses que ens agradin, sortir, encara que sigui una estoneta, anar a prendre alguna cosa amb els amics. La part social és molt important per millorar la tristesa, perquè, com hem dit, la tristesa es millora amb el recolzament social. I llavors hi ha una altra part que també és molt important, que és fer coses en positiu, tenir experiències positives, no? La tristesa, diguéssim que la part contrària de la tristesa, l'ambivalència de la tristesa seria l'alegria. Llavors hem de fer coses que ens facin sentir cada vegada més alegres. Uh-huh. I això fa que la roda comenci a girar, diguéssim, en l'altre cantó i puguem sortir de l'estat.
Jo crec que el que és, diguem, el punt allò més important és aconseguir fer aquest clic, no? Passar d'aquest estat de tristesa a l'inici de la recuperació, podríem dir.
Sí, el que passa és que hem d'entendre que per fer aquest clic ens hem d'esforçar. Val? Ah. És a dir, quan un no està en bona forma física i vol presentar-se a fer una marató o a fer un triatló o un decatló, el que sigui, s'ha d'entrenar, no? Hi ha d'haver un esforç perquè el cos estigui a punt per poder fer aquella tasca, no? O el que s'hagi proposat. Sí. Amb les emocions passa el mateix. Al final, quan tu estàs en un estat en el que no vols estar i vols fer un canvi d'estat, t'has d'esforçar i, per tant, evidentment costa, no? Però si tenim un bon recolzament social i ens esforcem una mica en anar sortint mica en mica, no? I en anar fent coses mica en mica i en produir experiències positives, en riure més, al final sortim, no?, d'aquest estat. Quan és un estat de tristesa puntual per una cosa que ens ha fet trontollar, diguéssim, però que no és que estiguem en un estat de tristesa, és això, buscar-te un acudit, buscar-te algú que et faci riure, val? I donar-li la volta. I aquesta volta que li donem ja és el clic que dius tu, no?
Mm-hmm. Molt bé, doncs ens anarem ara a la gestió de l'ansietat, que per començar hauríem de saber quina és la funció que té.
Correcte. A veure, la funció de l'ansietat, val? De fet, l'ansietat, diguéssim, que deriva de l'emoció de la por. La por el que fa és fer que, bueno, doncs ens allunya dels perills, no? De que nosaltres no ens veiem perjudicats per alguna cosa que ens pot produir un perill per nosaltres. El que passa és que avui en dia, en la societat que vivim, l'ansietat s'ha transformat en que moltes vegades donem per perills o el nostre aprenentatge en qüestió de, bueno, per aconteixements que ens han passat, ha fet que considerem perills coses que no són tan perills, no? I això ens, diguéssim, ens interromp la nostra vida normal, no? Doncs gent que potser té por a volar i ha de viatjar amb avió, o gent que té por, depèn de quines coses agafa el cotxe, o una fòbia concreta amb algun animal concret, val? Si això realment ens interromp en la nostra vida diària, és una cosa que s'ha de treballar. Mm-hmm. Val? Si no, o sigui, si tenim por a les serps, és una por també relativament normal, perquè les serps et poden picar i pots tenir un perill, no? Que és real. Quan és un perill que no és ben bé real i que això provoca que tu no puguis tenir una vida, diguéssim, normal, doncs això sí que s'ha de treballar. Com podem treballar la por? Afrontant-la, vale? I hem de fer afrontaments petits. És a dir, posem un exemple. Si una persona té por a volar, jo ara, per exemple, tinc una noia que li estic fent un estatge en aquest sentit d'afrontament, no?, amb el tema de volar. Però hem de fer petites aproximacions i petits afrontaments de manera que el cervell vegi que no hi ha perill i es relaxi. Per exemple, una de les coses que vam començar a fer és que s'anés
a l'aeroport
de Sabadell, uh-huh, no?, i es prengués allà a l'aeroport de Sabadell, doncs, en el bar, mentre veia que aterrissaven i els avions
s'enlairaven,
uh-huh, una beguda, no? I ho anés veient d'aquesta manera. Clar, és una aproximació, no?, diguéssim, a el que a tu et fa por, però no molt petita. Llavors, això sí que és veritat que és curiós, perquè ella em va dir, ostres, doncs mira, pensava que no, però fins i tot vaig tenir una miqueta d'ansietat en aquell moment. Si tu vas repetint aquesta circumstància i el cervell al final s'habitua, deixes de tenir aquesta ansietat. I llavors fas una altra petita aproximació, un pas més. I així, mica en mica, fins que al final fem el pas real, no? I això fa que, mica en mica, anem passant aquesta ansietat. Amb el tema de parlar en públic, el mateix. Fes discursos primer, doncs, a persones amb les que tinguis més confiança, fes petits discursos, mira't al mirall, és a dir, fes petites aproximacions del que serà després realment el que t'hauràs d'afrontar i també cada vegada, no, aquesta ansietat disminuirà.
Mm-hmm. Això és molt important, tenir en compte que no cal començar pel pastís sencer, sinó que a petites porcions. A petites porcions, molt bé.
I l'altra part és la relaxació, vale? Que també és molt important, que l'hem treballat en moltes ocasions, no? I la capacitat de relaxar-nos una miqueta cada dia també fa que la nostra ansietat baixi. No?
Molt bé. Ens n'anem a l'última, l'ira, que també començarem per saber la funció que té.
Vale, la ira és una funció de defensa, val? És a dir, l'adaptabilitat de la ira és quan jo crec que hi ha una injustícia, quan crec que s'ha fet una cosa que jo, una frustració que jo tinc o el que sigui, doncs el que em passa és que em defenc, no? Llavors m'enfado i aquest enfado és una defensa que tinc contra la injustícia que jo crec que m'ha passat, val? Llavors, tenint en compte això, una de les coses que és molt important que hem de tenir amb l'ira és que quan nosaltres estem en l'emoció, sobretot amb l'emoció de la ira, no raonem de forma correcta, no? Mm-hmm. Perquè el que a nosaltres ens interessa és que aquesta injustícia o aquesta frustració que tenim, intentar resoldre-la d'alguna manera. I amb l'emoció molt alta no ho podem fer. Per tant, el que hem de fer és que baixi aquesta emoció. I l'ira, com que realment és una de les emocions que crea més energia, el que hem de fer és descarregar aquesta energia d'alguna manera. Val? Jo amb l'ira sempre recomano, doncs, que s'hagi una descàrrega, per exemple, doncs, escrita, en aquell moment puguis escriure en un paper i vomitar tot el malament que t'ha sentat, el que sigui, no? I després puguis agafar, estripar el paper, però com a mínim ja has fet la descàrrega. Parlar amb algú de confiança i poder-te desafogar, això és una part de descàrrega. Fer esport, val? És una altra part de descàrrega important a nivell emocional, val? Però és molt important que quan estem irats fem aquesta baixada, siguem conscients, ostres, ara estic molt irat com per poder gestionar el que sigui en aquests moments, faig aquesta baixada i un cop ja he baixat la ira, les coses després, fem el clic un altre cop i les coses veuen diferent, llavors les podem gestionar d'una altra manera, no? La ira, la part més important és rebaixar l'energia.
Mm-hmm. Sí, sí, és veritat. I molt interessant això d'en un estat d'ira, com funciona el raonament, eh?
Sí, bueno, de fet, amb totes les emocions ens passa, eh? Vull dir, penseu que perquè les emocions són primàries. Les emocions són abans del pensament. Primer vam tenir emocions i després vam començar a pensar.
Ja.
Vale?
Llavors, per això som animals racionals.
Sí. Llavors, què passa amb les emocions? Que les emocions tenen prioritat adaptativa, evolutiva, no?, sobre el raonament. Llavors, quan emocional, i a més són més adaptatives, és a dir, el raonament va venir posteriorment i ens va ajudar a adaptar-nos, però realment sense les emocions no haguéssim sobreviscut. Per tant, són molt importants, no?, en el nostre sistema. Llavors, sí que és veritat que en el moment en què estem emocionalment afectats, el raonament desapareix, perquè el nostre cervell deixa com a prioritari l'emoció per defensa, per recolzament, per protegir-nos, no?, del que sigui. Llavors, per ell és important que primer surti l'emoció i després puguem fer el raonament. Llavors, el que passa és que, clar, aquestes emocions, si les deixem anar, clar, poden tenir una duració infinita, i el que hem de fer és gestionar, o sigui, deixar-les anar, però també que durin el temps que es necessiti perquè flueixin i ja està, no?
I suposo que la nostra tasca, o almenys el que intentem fer amb aquestes petites dosis de benestar emocional, és trobar aquest equilibri entre les emocions i la raó, no? Una miqueta.
Correcte. Bueno, i entendre això, que si, diguéssim, culturalment fa un temps enrere sempre teníem la sensació, pues, aquesta, no?, de que les emocions eren negatives, que ens feien tenir comportaments inadequats, no?, que socialment no estaven acceptades, no?, i tot el contrari, vull dir, les emocions s'han d'acceptar. El que passa és que sí que hem de fer és regularitzar, gestionar, no?, les conductes que ens provoquen les emocions. I la manera és, doncs, això, tenint en compte quin servei tenen i intentar rebaixar-les, no?
Molt bé, doncs crec que donem per acabat el capítol dedicat a millorar la intel·ligència emocional amb el tema d'avui, que hem dedicat a la regulació d'aquestes tres emocions bàsiques, oi que sí?
Doncs sí, i el pròxim dia parlarem d'un punt molt interessant, que serà la programació neurolingüística. I parlarem, hem parlat d'emocions, començarem a parlar de com funcionen les nostres creences, els nostres pensaments, val? Serà molt també bé. Molt interessant.
Doncs sí, senyora. Moltíssimes gràcies, Gisela. Que passis
moltes gràcies
molt bon dia. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Vinga, adéu.